festes d'habitatges també i de Sitges.
I de Sitges?
Sí. Uh-huh. Sí,
el Festival de Cinema.
Uau, com esteu avui, eh?
Bàsicament són quatre pedres, podríem dir. Quatre pedres.
Sitges, Cántaros, en castellano.
Cántaros.
Clar. Sí.
En fi... Aquest poble, talaiòtic. Les excavacions...
No, jo, Joan, de debò que estic amb tu, perquè veient el panorama, sembles el mestre d'escola que ha d'anar posant ordre i explicant-te coses.
Una mica Vallès, és el meu paper.
Jo crec que Vallès diu, avui, quina paraula estranya introduiré? Llúdrigues, talaiòt...
No és tan estranya, ella.
Llúdrigues és estranya.
Per mi sí, perquè jo sóc de València.
No tindràs tu la primavera pujada al cap i tot et sona estrany.
També.
A València no diuen Llúdriga, diuen el bicho este.
El bicho...
Este bicho.
El bicho este...
Sí,
cha, oche.
Oche.
Cha, oche.
Vinga.
Cha, el bicho este. I ja està. Ningú obre el pico, saps?
Va, Judit, ja explica'ns, sisplau.
Vinga, sí, el poble aquest, Vinissafollet, les excavacions es van fer el 1990 i van revelar molta informació sobre les activitats que es practicaven a aquest petit poblet de Menorca. Mm. Hi havia restes d'àmfores púniques, ossos d'animals...
Púniques.
I restes d'una llar. Per tant, les investigacions van apuntar que s'hi feien rituals relacionats amb la fertilitat dels animals, el camp i les persones. Per tant, la persona que vulgui adquirir aquest poblat per 950.000 euros, ara, doncs podrà continuar fent rituals d'aquests, per exemple.
Molt, sí. Que bé.
Sí, sí. En fi, les condicions del jaciment permeten la seva explotació econòmica, però, això sí, no estan permeses les noves construccions o modificacions.
Ah, no pots fer-te allà...
No ens interessa.
Exacte.
O sigui,
clar, perquè és un bé d'interès cultural.
Clar, allò està protegit.
Exacte. Però sí que el conjunt patrimonial no va ser inclòs al catàleg de monuments del projecte Menorca Talaiòtica, que és un projecte que la UNESCO va declarar Patrimoni de la Humanitat el setembre passat, i justament aquest poblat talaiòtic no va ser inclòs.
Per què? Què va passar aquí?
No se sap.
Un buit legal?
No sabem, però sí que hi ha molts talaiots, molts poblats talaiòtics a l'illa de Menorca.
Bueno.
He trobat que hi ha 2.000 jaciments talaiòtics amb els poc més de 700 quilòmetres quadrats que té l'illa. De fet, és l'illa amb major densitat de restes arqueològiques del món.
Aquí hi ha Cap Bravo cada cantonada i a Menorca tenen talaiots.
Fixa't.
Sí, sí.
Fixa't.
Mare de Déu.
En fi.
Sí. I això, que el 85% d'aquests jaciments són privats. Això sí, algunes persones de Menorca estan una mica enfadades perquè es posi a la venda aquest poblat talaiòtic.
No,
no
volen.
I no volen que es vengui... Exacte. Volen que ho compri, doncs...
Sigui públic.
Exacte, que sigui públic. Veurem com acabarà el tema. De moment encara el podeu visitar en aquesta pàgina web. Socebis International Realty.
No t'hi sumis, Vallès, no t'hi sumis. Giró, em deies,
sí,
a Menorca trobarem talaiots, però talaiots, ja ho diré bé, però aquí trobarem...
Cap Bravos.
Anem de compres?
Anem de compres.
Vinga, va.
Estava jo abduït pels talaiots i no me'n recordava de Cap Bravo. Crasso error.
Podem comprar talaiots a Cap Bravo?
Sí, home, sí, per suposat. I crec que tenen més que a Menorca.
Fixa't.
Van dir, ¿cuántos ponemos? Pon 2001.
Ara. Odissea
en el espacio. Una odissea en el talaiot. I pones un mono al lado i ja lo tendríem.
Uau.
Amics oients, Cap Bravo, que us estàs esperant també aquesta setmana particular, especial per molts catalans i catalanes, setmana de 4 dies, estem tothom desubicadíssims, no sabem qui som, ni on estem, ni què estem fent, però Cap Bravo continua allà, esperant-vos per donar solucions a tot el que necessiteu de cara a la vostra compra setmanal, diària i el que calgui. Perquè són 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, són legión, diferència... Aquí la tenim. Diferència a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, productes frescos, estalvi personalitzat, varietat e innovació. Sobretot el tema de l'estalvi, preneu nota, perquè Cap Bravo personalitza l'estalvi, cosa que destaca l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. Tenim una cistella. Aquesta setmana teniu menys temps per participar, perquè només hi ha 4 dies, i divendres serà el dia Cap Bravo, com sempre. Cistella per regalar als nostres oients amb un assortiment de productes celiaquia, productes que poden consumir amb total tranquil·litat els celíacs, sense gluten, també qualsevol persona, perquè estan igualment bons. El cigró cuit, els fideus sense gluten, la salsa de tomàquet selèxia, la magdalena clàssica, les boles de mel...
Boníssimes.
Les boles de mel.
No, no.
Cereals, no penseu en mel... Com
les boles de mel.
Ah, m'ha costat.
Les boles de mel, que és un gat que properament serà important en els nostres vídeos. Coquetes de blat de moro sense gluten, gel de bany frescor Maribel. Maribel.
Les boles de mel.
No.
Les boles de mel. No, es dirà mel, però algun dia arribarà. Arribarà algú i dirà, quines boles, les de mel. Bueno, loció de cor. Ja ho veuràs tu. I se li acabarà el somriure.
No, va.
Capitán, sí. Solo somos martes.
Ah, exacte. Que setmana, Tintín. En fi, tenim tot això. Avui tenim també una pregunta que bravo per jugar amb vosaltres. Avui, atenció, és el Dia Internacional de l'Assistent Virtual.
Tururururu.
No? Tururururu.
Ara ve això. Mira.
Això és Matrix,
Clar.
Si en Matrix hi ha un tururururu.
Sí, home.
I qui el fa? Morfeo. Ah, ara.
Cancel·la les bandes sonores, amics.
Atenció, estem parlant de l'assistent virtual. Aquesta creació que cada vegada està més present en les nostres vides. Digue-li Alexa, digue-li Siri.
Sí.
Per exemple, val? L'origen dels noms és, bueno, és aquest servei que tenen molts telèfons intel·ligents que amb la teva veu pots demanar informació, que t'ajuden alguna cosa.
Sí, són divertidíssims,
T'agrada, Judit? Molt bé.
Sí. És igual. No, segueix.
No, perquè m'interessa molt. Vinga, la teva relació.
A vegades descobreixes
com... Anem tard, no passa res, però...
Funcions que no coneixies, veritat.
Funcions que no coneixies i et fa respostes així bastant divertidotes.
És veritat, perquè està... Una de les coses que tenia aquí apuntat és que està programat aquests assistents, tant Siri com Alexa, per, si li preguntes coses molt estrafolàries, contestar amb coses estrafolàries de sèrie. Si li preguntes a Siri, per exemple, quin és el sentit de la vida...
Sí.
En lloc d'implosionar o escupir-te a la cara, et pot respondre amb la famosa resposta de la novel·la Guia de l'autoestopista galàctico, que diu 42.
Fixa't.
El sentit de la vida és 42. I mira, coses curioses, per exemple, ràpidament, Siri és una paraula noruega que significa dona maca que et porta a la victòria.
Uau, això sí que no ho sabia.
Siri?
Siri vol dir dona bonica o maca que et porta a la victòria. I per altra banda, Alexa...
No entenc d'on surt tanta cosa, jo.
Sí. Ja és el que diu.
Siri, dona maca que et condueix a la victòria, que sap fer els quadrades.
Però perquè
i que...
no és etimològic el tema, és perquè té aquest sentit mitològic.
Ah, val.
I per altra banda, Alexa va ser triat en part perquè conté la lletra X, cosa que la fa fàcil de reconèixer pels sistemes de reconeixement de veu. Si tens una X a la paraula... Quan dius Alexa, en seguida, el telèfon diu, ai, que se refiere a mi. Bueno, la qüestió, tinc aquí moltes curiositats que no tenim temps de comentar, no passa res. Avui, en el Dia Internacional de l'Assistent Virtual, la pregunta que us faig és, fa servir aquest assistent personal virtual?
Però ho celebraran la Siri i Alexa?
No ho sé.
Es troben igual i ho celebren?
Sí. Bueno, de vegades es troben,
De vegades es troben i discuteixen molt.
Les que posen la veu, que són molt simpàtiques, disculparan que no me'n recordo del nom.
Una és gallega, diria, i l'altra és basca, potser.
I juguen molt a les xarxes amb aquest punt i el to, que li donen a Siri i Alexa, són molt divertides. Doncs igual sí, igual que Dani fan una celebració en general. La pregunta que us faig jo per jugar amb vosaltres, amics oients, és això. Feu servir aquest assistent virtual, una Siri, una Alexa, per què ho feu servir? Perquè jo no estic massa acostumat,
Jo tampoc.
Jo sí.
Sí, ho fa servir?
Per recordatoris, sempre.
Ah. I com
ho fa? Oye, Siri, recuerda-m'ho tal. I mira, ja s'ha encès, ja m'ho posa a l'agenda i llavors el mateix dia m'avisa.
Ai, t'ho posa a l'agenda.
Sí, va molt bé per recordatoris.
Molt bé. I Judit Vallès?
No, jo no, però els meus avis sí, llavors. El faig servir a casa els meus avis per fer preguntes divertides.
Fixa't.
Ah, per jugar,
Sí, una
mica per jugar. Val, perfecte. Jo algun cop ho he fet servir per buscar una resposta ràpida a alguna cosa, allò que dius, bueno, a veure què em contesta, no? I normalment és molt efectiu,
Sí.
I t'ho explica i tal.
Sí, a veure quan està en català, també et dic.
Ara.
Tenim un assistent de veu en català, ja seria hora.
Sí, perquè mentrestant l'únic que pots fer és allò de... Oye, Siri, recuérdame que a dos cuartos de dos...
Sí, sí.
La giró y, la, y su girocleta.
Sí, sí, així, així, així funciona.
El que jo no tindré mai a casa és un aparell d'aquests... no? A mi no m'agrada això.
A mi també.
Una Alexa.
Una Alexa a casa.
Hi ha gent tan no, pija que ho té perquè se'ls obri les persianes soles.
Sí, la llum.
Sí. La llum.
Prepara l'estudi. Sí, sí.
En fi, respostes, va.
Sí, respostes al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Si feu servir aquests assistents virtuals, i per què? I jugueu amb nosaltres i divendres tots cap a la cistella Caprabo.
Vinga, va, i nosaltres que anem cap a publicitat i ara la tornada que ja ens espera el professor en graus de ciència de l'activitat física i de l'esport i de gestió esportiva a la Universitat Blanquerna Ramon Llull, el professor Sixte Badia, per parlar-nos de grans esdeveniments esportius i de la nostra ciutat, de Barcelona.
Ràdio Estel.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara, amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Vinga, va, 3 minuts i ja arribarem a un quart d'11 del matí. Avui li volem donar una mica la volta a aquesta secció i deixarem de banda els temes de dieta i alimentació i nutrició per centrar-nos una mica més en l'esport, que també és clau per al nostre benestar. I és que en menys de 100 dies Barcelona serà l'anfitriona de la prestigiosa Copa Amèrica de Vela. Aquest esdeveniment ens recorda un cop més el profund vincle de la ciutat amb grans esdeveniments esportius, una tradició que va començar, per exemple, amb els Jocs Olímpics del 92. Tot i els beneficis econòmics i socials, la celebració d'aquests esdeveniments també genera, però, controvèrsies. Actualment podríem dir que es troben en un moment de replantejament amb desafiaments i oportunitats que Barcelona ha d'afrontar per mantenir-se com a líder en el camp esportiu global. I per parlar una mica de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora Sixte Badia. Ell és professor dels graus de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i de Gestió Esportiva a la Blanquerna Universitat de Ramon Llull. Sixte, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Ara ho dèiem, que falten poc de menys de 100 dies per la Copa Amèrica de Vela a Barcelona. Què ha de significar per Barcelona acollir un esdeveniment d'aquesta magnitud?
Mira, doncs és una molt bona setmana i un molt bon dia per parlar de grans esdeveniments, perquè efectivament falten menys de 100 dies per la Copa Amèrica i, com has dit en la introducció, doncs Barcelona està molt i molt vinculada als grans esdeveniments, no només des de l'Olimpiada de 1992, sinó que prèviament, ja des de l'any 1924... i a Barcelona ha intentat doncs, organitzar els Jocs Olímpics. No? I, per tant, la Copa Amèrica no deixa de ser doncs, un contínuum respecte a aquesta tradició de Barcelona, que gràcies als grans esdeveniments s'ha doncs, anat desenvolupant i, vaja, només cal pensar en els canvis profuns doncs, que va patir Barcelona arran de la candidatura de 1992.
Mm-hmm. Això tornarà a passar amb la Copa Amèrica?
No, entre altres coses, perquè el context del 92 va ser un context molt especial. Veníem d'una transició democràtica i d'un franquisme, doncs, en el qual no només Barcelona, sinó tot l'estat espanyol i Catalunya tenia grans mancances. Per tant, els Jocs Olímpics van ser una oportunitat per situar, doncs, Barcelona al mapa, modernitzar-la i, en certa mesura, doncs, també fer les inversions que no s'havien fet fins ara. I, de fet, aquesta era una miqueta la visió que tenien tant Narcís Serra com, posteriorment, Pasqual Maragall. La Copa Amèrica és un esdeveniment important. Evidentment, no arriba a la magnitud d'uns Jocs Olímpics i tampoc el context és el mateix. Actualment estem en un context en el qual els grans esdeveniments tendeixen a ser una miqueta més petits, a racionalitzar també recursos, a tendir, doncs, a un criteri més d'eficiència i no tant d'eficàcia a qualsevol preu.
Sí, com sigui, Sixte, Barcelona, abans ens ho deies, té una llarga història vinculada a grans esdeveniments esportius. Jo em remuntava a aquella Barcelona del 92, no sabia allò del 24. Sí. Allò va ser un intent?
Sí, va ser un intent doncs frustrat com en altres ocasions per al govern espanyol, i de fet l'any 72 també hi va haver un altre intent, però una candidatura, doncs, de Madrid feta a correcuita va decantar el Comitè Olímpic Espanyol per proposar Madrid com a seu dels Jocs del 72. Finalment, doncs, va ser Múnic la ciutat que els va acollir. I també hi ha una fita molt emblemàtica, que és l'Olimpiada Popular de 1936. Com saps, el 1936 els Jocs, doncs, es van celebrar a Berlín, Barcelona s'havia postulat, i davant, doncs, de l'auge, doncs, de tot el nazisme, aquí a Barcelona es va organitzar, o s'havia d'organitzar, una Olimpiada Popular, que malauradament l'alzamiento, doncs, de Franco, doncs, va impedir que se celebrés.
Com ha evolucionat aquesta relació de Barcelona amb els grans esdeveniments esportius d'ençà dels Jocs del 92?
Mira, aquesta relació s'explica per la importància que tenen els esdeveniments en ciutats importants com Barcelona. Barcelona podria ser considerada fins i tot una ciutat alfa, una ciutat que competeix amb altres ciutats de les més importants del món perquè té un potencial econòmic, doncs, realment molt, molt important. I, per tant, els grans esdeveniments són un eix que permet, doncs, atraure inversions, atraure turistes, atraure empreses, posicionar també les ciutats, diguéssim, a nivell internacional. És per això que hi ha una pugna, doncs, entre aquestes grans ciutats a nivell espanyol, Madrid, València, Barcelona, o a escala global, doncs, quan ara ja no és tan així, però anys enrere, quan moltes ciutats es postulaven per organitzar grans esdeveniments. No és tant l'afany de fer una celebració esportiva, sinó de tot el rèdit a nivell de tangibles i intangibles que en poden extreure. El Mobile World Congress es mou amb les mateixes variables que la Copa Amèrica, perquè ens entenguem.
Recordem que grans ciutats, no només europees, sinó una de les grans capitals maratonianes és Nova York, per exemple, i aquí també s'ha fet i s'ha apostat, no?, per la maratona de Barcelona, també.
Sí, totalment, i les maratons, és curiós, els maratons són un esdeveniment més quotidià, però que en els últims anys han anat creixent, i el que estem veient és que el que anomenem nosaltres esdeveniments, doncs, d'escala mitjana, cada cop tendeixen a ser més grans, cada cop tendeixen a tenir una importància més turística, per exemple, en totes les maratons preuades, més del 50% de participants són turistes. Per tant, altre cop el mateix, interessa tant la promoció esportiva com, sobretot, tot l'impacte econòmic, doncs, que es deriva d'una marató. Tot i així és diferent, eh? Una marató és un esdeveniment de mitjana escala, podem dir altra cosa, és un gran esdeveniment, que estem parlant, doncs, de copes del món de futbol, campionats del món de natació, Jocs Olímpics, Jocs Paralímpics, per tant, esdeveniments que impliquen fins ara una transformació també urbanística. I aquí sempre el miratge de Barcelona segueix molt present, perquè la Barcelona preolímpica era una, a partir del 92, doncs, és una altra
totalment.
Barcelona, i encara ara, fa tants anys dels Jocs Olímpics, però encara mirem enrere a partir de tot aquest llegat. No?
De fet, ara parlàvem d'aquests impactes més positius, parlàvem d'infraestructures, parlàvem de la relació de l'urbanisme, parlàvem també de la relació de la ciutadania amb l'esport. Però és tot positiu? O també quan hi ha un esdeveniment d'aquest tipus també hi ha impacte negatiu?
Mira, et poso un exemple. Aquest dijous hi ha al Parc Güell una desfilada de Louis Vuitton, que és el patrocinador principal de la Copa Amèrica. I això implica, doncs, reduir la mobilitat dels veïns i veïnes quan accedeixen al Parc Güell. I en el Parc Güell hi ha també una escola. Doncs l'Associació de Famílies d'Alumnes d'aquesta escola ha organitzat, doncs, diversos actes per preguntar-nos, caram, és normal que hi hagi una privatització d'aquest espai? O fins i tot els moviments veïnals, també de Vallcarca, la Salut, etc., el dijous a la tarda han fet una concentració. Per què hi ha aquests moviments que suposen aquests grans esdeveniments, perquè, evidentment, també hi ha impactes i conseqüències negatives, no? Com pot ser, doncs, seguir alimentant un model, doncs, de massificació turística que, a ulls nostres, doncs, també té certs problemes, l'augment, doncs, de preus de lloguer, l'augment de l'habitatge. Fixa't que, en el cas de la Copa Amèrica, és un esdeveniment, en certa mesura, elitista. Per tant, tot i que s'estipula que poden arribar aquí 2 milions, doncs, de turistes, això ja té un impacte econòmic positiu, però, per altra banda, què passarà, doncs, amb els lloguers? Hi ha casos de gent que els estan comprant directament els pisos per durant els 2 mesos que dura la competició, poder-hi allotjar, diguéssim, aquests turistes, no? Per tant, hi ha impactes positius, però també n'hi ha de negatius, i afortunadament ara estem en aquest debat, que jo crec que és molt, molt saludable i molt pertinent.
Per cert, que en aquest sentit tota la gent de Louis Vuitton que participava en aquesta desfilada al Parc Güell s'ha carregat una escala, però em sembla que els costos de la reparació també els assumirà. Per tant, tranquil·litat per part de tothom. Anem a l'impacte cap a la ciutadania, que ara en parlàvem. Clar, m'interessa saber si totes aquestes jornades esportives d'elit o a priori d'elit, perquè participar en una marató, tot i que sigui algo més popular, també significa esport d'elit, incentiva la ciutadania a fer-ne ús d'aquell esport, o a fer esport com a mínim.
Sí, la pregunta és molt pertinent, perquè històricament, sempre que s'ha organitzat un gran esdeveniment, un dels eixos que ha sustentat aquest esdeveniment és la promoció d'aquell esport o d'aquells esports. Barcelona i Catalunya té un ampli vincle amb la vela i, per tant, doncs, s'estan desenvolupant ja algunes iniciatives per part, doncs, de l'equip organitzador de la Copa Amèrica per incidir en aquesta popularització o, doncs, que més gent pugui accedir a la vela, també en forma de llegat, construint, doncs, algun equipament que a futur es pugui utilitzar. El problema que té la Copa Amèrica en concret és que, més enllà d'aquestes iniciatives, és un esdeveniment molt elitista, en el fons. No? I aquí, més enllà de si es promou o no la vela, per mi el principal problema és si és un esdeveniment que arribarà a la ciutadania en general, perquè és diferent a un esdeveniment, doncs, de futbol o esdeveniments que són més quotidians. Catalunya és un país de vela, però això no és tan vela, és una competició, doncs, de la Fórmula 1, perquè ens entenguem, doncs, d'esports de mar, i per tant...
Els propers dies també hi haurà un esdeveniment de Fórmula 1 a Passeig de Gràcia que també ha generat certa controvèrsia enmig del canvi climàtic, que no n'hem parlat, però mira, ara que aprofitem per parlar de la Fórmula 1, és un dels grans problemes també que ha d'afrontar una societat, i per què no també el món esportiu.
Clar, una dels eixos a partir dels quals es diu que els grans esdeveniments estan en crisi té a veure també amb l'impacte mediambiental, el debat que hi ha afortunadament al respecte, i és que qualsevol esdeveniment té petjada, un gran esdeveniment encara més, no? Per tant, doncs, jo crec que és molt interessant que s'encetin aquests debats, perquè fins ara, i fent un punt de crítica, l'àmbit esportiu i la indústria esportiva estava una miqueta, diguéssim, aïllada d'aquests debats, i certament això obligarà no només a introduir algunes petits canvis a nivell de sostenibilitat o de reciclatge, sinó plantejar-nos si realment cal que cada X anys, doncs, hi hagin grans esdeveniments. I encara una cosa més preocupant. En els últims anys el context ha sigut de cada cop més esdeveniments, sí? A més llocs, no? Per tant, aquest context no només d'esdeveniments més grans, sinó de cada cop més freqüència en els mateixos. Doncs possiblement haurem de plantejar-nos, si més no, obrir el debat de si cal un cert decreixement també pel que fa a la indústria esportiva i més concretament als grans esdeveniments.
Deixa'm fer-te les tres darreres preguntes, si està molt de resum. La primera, quins són els principals desafiaments que enfronten avui dia tots aquests esdeveniments esportius de gran magnitud?
Mira, en primer lloc, intentar... O sigui, hi ha algunes com et comentava, hi ha un context, doncs, de crisi al voltant, però un eix important és el d'intentar que els impactes siguin reals. Sí? Fins ara, molts grans esdeveniments han tingut excessius sobrecostos organitzatius i l'impacte real econòmic ha sigut, doncs, menor. Per tant, a nivell econòmic caldrà, doncs, que realment els impactes siguin els que es corresponen. A nivell mediambiental, sens dubte. Per tant, doncs, realment caldrà aplicar mesures per tal de que aquests esdeveniments, malgrat tenir un impacte mediambiental, aquest sigui, doncs, menor. I possiblement això vol dir que els esdeveniments no es poden celebrar cada any o cada 2 anys. La Copa Amèrica, en aquest cas, es celebra cada 4 anys, però doncs, hem de plantejar-nos també, per exemple, una iniciativa interessant té a veure amb les instal·lacions esportives. Cal construir doncs, un recinte esportiu per acollir doncs, una competició? Depèn. Ara el que s'acostuma a fer són instal·lacions pop-up. Es construeixen i després s'enderroquen doncs, per doncs, que sigui un espai obert, però en qualsevol cas sense tenir el que s'anomena un white elephant, que és un equipament supergran que no és necessari i que implica doncs, costos de manteniment i, evidentment, és també inviable. I una cosa que no és menor... Tots nosaltres segurament estem subscrits a Netflix o a HBO, per tant, també la indústria dels esdeveniments i dels grans esdeveniments competeix amb totes aquestes plataformes de continguts.
Bueno, aquesta...
Per tant, aquí també és important que hi hagin iniciatives doncs, també de fan engagement, diríem, per fidelitzar doncs, audiències.
Anem a la segona. Com es compara Barcelona amb altres ciutats del món en temes d'organització i acollida de grans esdeveniments esportius? És a dir, com estem respecte dels altres?
És un dels grans llegats del 1992. Sí, Barcelona ens va posar el mapa, però ens va posar el mapa també com a molt bons organitzadors de grans esdeveniments. I això fa, doncs, l'exemple és molt clar, des de l'any 2012 hi ha un rànquing de ciutats esportives. Barcelona, conjuntament amb Lausana i Londres, són les tres úniques ciutats que han estat en el top 10 des del 2012 fins ara. L'últim rànquing és el 2023 i Barcelona figura en la setena posició. Per tant, és important seguir organitzant grans esdeveniments perquè et posiciona en aquesta agenda, diguéssim, global d'aquestes ciutats més importants també a nivell esportiu. Per tant, s'intenta capitalitzar tot aquell llegat. I per això també explica que la Copa Amèrica la vulguem organitzar aquí.
I ara, per últim, Sixte, quins són els propers grans esdeveniments esportius que podria acollir Barcelona? És a dir, quines són les perspectives de futur en aquest àmbit?
Mira, doncs de manera immediata, si no vaig errat, Barcelona s'ha postulat per organitzar la Final Four de bàsquet, una Final Four que s'organitza aquest cap de setmana a Berlín, doncs és possible que l'any que ve sigui Barcelona, i una mica la cirereta seria també la intenció de Barcelona d'acollir la Copa del Món d'Atletisme, que és l'únic gran esdeveniment que no s'ha celebrat aquí, i que és possible que l'any 2029 Barcelona pugui postular-se per acollir-lo.
L'altre dia escoltava una entrevista al president del COI, del Comitè Olímpic Internacional, i li preguntaven si Barcelona podria tornar a acollir uns Jocs Olímpics i deia que era molt difícil que una ciutat com Barcelona tornés a acollir uns Jocs Olímpics, però clar, un se'n recorda de París, que no és la primera vegada que els ha tingut, un se'n recorda de Sydney, que no és la primera vegada que els ha tingut, em sembla que Chicago també n'ha tingut diverses, no hauria de ser tan difícil, no?
Bé, de fet ho va intentar en Pirineus, amb la candidatura de Jocs d'hivern 2022, que va ser 2030 i que va ser frustrada finalment. Jo crec que Barcelona segueix tenint doncs, força per organitzar un gran esdeveniment, però hi ha un topall, i és que Madrid no ha organitzat uns Jocs Olímpics.
Et pot jugar a la contra, no només que la capitalitat de l'Estat no n'hagi tingut, sinó et pot jugar a la contra que el 92 s'hagi mitificat d'alguna manera com aquell canvi que va suposar les celebracions de Jocs Olímpics i, per tant, no es vulgui tocar per por a la comparació, etc.
Jo crec que no excessivament, i més tenint en compte que el Comitè Olímpic Internacional darrerament va faltat de seus. És a dir, per primera vegada en la història el Comitè Olímpic Internacional va nomenar la seu de París 2000, com a seu del 2024 i Los Angeles com a seu del 28. I això era per una qüestió de subsistència, perquè només hi havia dues ciutats i, diguéssim, dues dates. No?
Sixte Badia, professor de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Gestió Esportiva a la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
A vosaltres, un plaer.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra.
Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 11:15 del matí, aquesta hora que ja els tenim aquí, els i les tenim aquí, sobretot. Eva Vives, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Sí?
Sí.
Va, està bé.
Aquí nos vamos a quejar, ¿no?
No nos podemos quejar.
No nos podemos quejar. Estamos vivos.
Què tal?
Bon dia, com estàs?
Apa, aquí, més lluny del telèfon.
M'heu deixat el micro ja un metre,
clar,
jo què sé.
Clar. Jordi Campos, què tal?
Molt bé, molt bé. Aquí, amb els amics.
No hi entraré gaire, però una miqueta sí que hi entrarem, perquè hem versat l'entrevista del dia, l'entrevista informativa sobre tot plegat. Suposo que heu seguit el que ha passat amb Javier Milei i la diplomàcia espanyola, que ha entrat en cert conflicte.
Venía por inversiones y casi se queda sin la embajada, ¿no?
Sí.
És un breu resum. Mira, Eva, jo no podria haver resumit millor. Venía per inversions i gairebé es queda sense embajada.
Pues eso. Madre mía. Pues sí.
Què et sembla tot aquest desgavell?
Bueno, es que de este hombre lo que parece es que no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Mm. Pero bueno... Ja veurem, a veure.
En fi. Jordi.
Bueno, és que la Eva ha fet un resument fantàstic.
Sí, és que m'agraden molt.
A més, ha molit. A veure, primer que no es pot anar amb aquest món, amb un país germà, com diuen, amb aquesta prepotència, i ficant-se amb acusacions. Però, clar, ell està fent el seu paper... com ultraliberal i amb tota la Unió de Madrid, que se'n troben amb els neofeixistes, i bueno, i actua com tal, o sigui, no ens ha de sorprendre. Ara, tot això és que ho paguen són els argentins, com sempre, però ja n'estan acostumats. En fi, així està la cosa, fatal.
Ha treballat pel seu públic i ha fet com sempre. Mira, aquí el tens. Ja tenim un precedent, eh? El Chucky. Jo des que el vaig veure...
Té una retirada, eh?
Oh, que té una retirada, una entrada i tot. Aquells ulls que estan així com estraviats. La motosierra i tota història. Bueno, però està... Però tu mira com l'aplaudien. Jo he estat tota la setmana fora i aquest matí he mirat una mica i estaven tots encantats amb l'estrionisme d'aquest senyor. Jo no sé si tindrà molt recorregut. Jo penso que Argentina és una mica més intel·ligent que això, si volen... aquest tipus de personatge que més que li portarà més problemes que beneficis, doncs apa.
L'han votat.
Sí, l'han votat. Sí. Perquè no...
Això és l'increïble.
És que no sabien què fer. Aquest és el problema.
Jo crec que és el desespero. Ah. El desespero argentino.
Diu el 50% de la gent està amb el...
Com si Argentina no tingués problemes, eh?
Com si no tinguessin problemes. O sigui, el 50% de la població està amb el llindar de la pobresa.
Sí.
El 50% de la població està amb el llindar de pobresa.
Sí.
Però perdoneu, si no recordo malament, i perdoneu perquè l'he dit de memòria, si algú em vol rectificar, no tindré cap problema en fer-ho, però em sembla que és el 41% de la població
el 41% de la població, que és moltíssima gent, està sota el llindar de la pobresa.
Sí, Argentina.
Degut a la recessió que està vivint els últims anys, i que no se'n surt, i que no se'n surt.
No. I veurem un país
si,
com és.
Sí. Veurem si haurem de parlar d'un nou Corralito. Us recordeu que... el Corralito?
Sí.
Jo no sóc expert en res, o sigui, trobo que no s'explica què és el que passa a Argentina, un país amb recursos naturals enorme, gran, i com està en aquesta situació, però des de fa pràcticament 50 anys. Mm-hmm. És que no se'n surten.
No hi ha manera.
Es va perpetuar la situació.
No hi ha manera. Entrat, bueno, són països que entren en aquest cercle i no hi ha tutia. No hi ha tutia. Quan van fer la dolarització, la gent ho comprava tot, i a més compraven de fora perquè era més barat que a dins, en la qual cosa la indústria se'n va anar a l'aire, perquè a més importaven, compraven fora, perquè era més barat que a dins, i bueno, i ara ves, i munta tota la infraestructura. I perquè vaig així fa temps, així, si no fos per les subvencions del govern, que és el que vol acabar el Milei, vol acabar en tot l'estat, no del benestar, sinó de l'auxilio social.
Total, sí.
Pues la gent es moria de gana. Uh-huh. Molta gent, no tots.
Abans, feia una estona, estava escoltant el president del Círcul d'Economia, i sí, el que estava dient era, parlant d'això, no?, que hi ha una cap enorme de la societat allà que treballa economia submergida, dius. Sí, és que sí. Si no, no s'entén. No, és que no poden viure. O sigui,
és
que
un país...
han generat aquí una corte de los milagros increïble.
Un país com és l'Argentina, no?, que tan gran i amb tanta riquesa com ha tingut.
No, que ric.
Que, sí, però és una tristesa, no?
Ha passat un president, ho dèiem abans, sí, també, amb l'expert que ens tenia... També ho dèiem, un president que s'està posant en contra la majoria de països llatinoamericans. Perquè aquí ha vingut a insultar el president de l'estat espanyol. Per cert, a insultar-se, siguem curosos amb tot això, a insultar-se també mútuament.
Sí, sí, no.
És a dir, Òscar Puente no s'ha quedat callat, eh? Mm-hmm. I tot comença, de fet, per unes declaracions d'Òscar Puente referents a si el president argentí pren o no, o deixa de prendre estupefaents.
Sí, o sigui, veiem
aquesta... Aquí n'hi ha per tothom, sí, també, eh? I per les quals tampoc s'ha demanat perdó d'aquestes declaracions.
Després, l'Òscar Puente, o sigui, ha d'anar a Murrió, eh? Perquè...
N'ha deixat unes quantes, ja?
Sí, va deixant flors per tot arreu. I s'ha de moderar. Alguna vegada, moltes vegades té raó, però altres, per un ministre, s'espera una certa contenció i prudència abans de dir segons quines coses. És el seu càrrec.
Només té el dit fàcil a Twitter.
Sí,
que
clar.
Això no és l'únic polític que li passa, eh?
Sí.
Podem parlar de polítics catalans que també estan a Madrid, com Gabriel Rufián, que té el dit fàcil a Twitter. No sé si... Mira, parlem d'això també, que em resulta interessant. No sé si veieu que des de l'aparició de les xarxes socials també es fa, en aquest sentit, una certa campanya prolongada que mai s'acaba a través de Twitter, aprofitant les xarxes socials com un altaveu, com si allò fos un àgora ben bé de no sé què.
Vols dir que ho escriuen ells mateixos o tenen l'Spin Doctor?
N'hi ha que sí.
Escolta'm, perquè no sé...
Ja que sí, però jo crec, com ella, que tenen gent que es passen el dia...
No, però si tinguessin gent, per exemple, Òscar Puente i Gabriel Rufián, ahí m'extranyaria que aquesta gent no pensés el càlcul de certs tuits.
Aquests són... No tenen un negre, com es diu vulgarament. Aquests són autodidactes,
clar.
Fan ells mateixos. Però hi ha molta gent que...
Hi ha gent que darrere hi ha molt l'Spin Doctor.
Sí.
Sí, és veritat.
De totes maneres, que el tema de l'educació i dels insults i tot això, ara en el Senado i en les Cortes i tot això, se tindria que moderar, que replantejar, perquè han arribat a un punt que és com que no hi ha límits i al respecte jo penso que no té color de partit, sinó que tothom deveria respectar l'altre, no? Pensi el que pensi.
Em deixeu canviar de tema?
Sí.
Perquè
sí,
anem una mica curts avui. Aviam si podem acabar cap a menys 10 i així podré saludar algú al telèfon, que em fa molta il·lusió.
Estem pendents també del fiscal del Tribunal Penal Internacional, que ha demanat que s'emeti el que jo crec... S'ha més hi ha una fita històrica aquí.
No, res.
I és que s'ha emès un ordre de detenció contra Benjamin Netanyahu, primer ministre d'Israel, també contra el ministre de Defensa del govern Netanyahu i contra tres líders de Hamas. No sé si veieu aquí un possible punt i final, punt i seguit, però un punt, al cap i a la fi, d'un conflicte que fa masses dècades i dècades i dècades que dura. No ho sé.
Jo cap esperança en tinc, ja t'ho dic. No hi ha por. És un gest que ha de fer la política internacional, però ja veurem quin recorregut té. Cap esperança, eh? Està massa enquistat, és una crostra.
Bueno, en principi, si el Tribunal Penal Internacional dicta un ordre de detenció...
Ja veurem.
Compte que és cosa seriosa, això.
A veure,
també ho va fer amb el Pinochet.
Mm-hmm. Mira, es va posar malalt.
I cap problema, a veure... No crec que tinguin nassos d'anar i segrestar el Netanyahu i portar-lo allà. Però, clar, el que passa és que per això es limparà segons quines coses. De totes maneres, l'arrel del conflicte, com és tan complexa, tan complicada, tanta duració i tanta gent perjudicada, a més, jo crec que la culpa també les tenen els àrabs, perquè no tan sols Israel, vull dir, eh? O sigui, els palestins no els vol ningú. No els àrabs no els volen, tampoc. Jordània, em sembla que té el 60% de la població palestina. I diuen, aquí, ni un home és. Egipte ha tancat Rafah, forrallat, ahir per allà no entren, perquè no volen que entrin. Sí. I els jueus no pararan fins que se'ls treguin a sobre. Perquè és que no poden viure, perquè és que, a més...
Hi ha un problema gros, aquí.
És un problema molt gros, perquè, per exemple, el de Hamas és molt dur. O sigui, a veure, però és que, a més, o et fas de Hamas o passes gana. Hamas no és un partit o un sistema que miri pel poble palestí. Mira per ells. Mira per l'Iran. Mira, bueno, una miqueta és com si fos una colònia. O sigui, perquè si li importessin realment... els palestins ho faria d'una altra manera. Reben diners, amb aquests diners donen de menjar a la població, d'una sèrie acòlic, tenen 30.000 soldats i les seves famílies, que aquests tenen de menjar, ja estan ben vestits, ho tenen tot, i els demés que els hi donin pel sac. I és el que importa. I, a més, jolín, aquí les guerres entre religions... van acabar fa molts anys, eh? Tu pots ser catòlic, pots ser portant el que sigui, i la gent es respecta, i a les famílies hi ha gent que és d'una banda o és d'una altra, i no hi ha cap problema. Allà és que es maten entre tots. O sigui, hi ha més racisme entre un xiita i un sunita que no, bueno, jo és que ja no sé, no, és que no puc comparar amb ningú més, o sigui, no, quina religió, és que tampoc no tens mania. No,
però les guerres de religió existeixen, eh?
Si
vas
Hombre,
a Àfrica i vas també per part d'Àsia i així, com estan massacrant a grups ètnics, bueno, perquè tenen una altra religió, o sigui que aquí és la zona més moderada, l'Europa, però si surts... Ojo, bueno, que no fa
Europa
tant de temps.
Europa és un exemple a seguir, però tenim també molts quistes, eh?
Home, i espera els que n'hi hauran, sí, perquè clar. Es perdrà tota la configuració. Hem tardat tant de temps a tenir-la.
No, però és que és un problema que dura tants anys que ojalà hi tuviera una solució, no? Però jo no acabo de veure que això arribi a un punt i final. Ojalà, no?
Jo dubto que algú... tingui una solució. Això, els dos estats continuaran com ara.
Sí.
Que no és. I, a més, es dividiran i tal. Sí. I, a més, si les primeres guerres els haguessin guanyat els àrabs, l'estat jueu no existiria, tampoc, eh? Sí. Que, vamos, que si uns són burros, els altres més. Sí, sí que, clar, o sigui...
No se'n salva cap aquí, eh?
Que, clar, no se'n salva cap. No. Però va la subsistència, també, eh?
Sí. Mira, tornem cap a Barcelona parlant de subsistència, perquè vull donar una altra notícia que a mi em frapava una miqueta, i és que l'Ajuntament de Barcelona
limitarà a 6 mesos l'estada de persones sense llar en pensions. El consistori de Jaume Collboni està treballant en un nou sistema de gestió dels allotjaments temporals d'urgència que contempla limitar el temps en aquests recursos. Segons dades del mateix Ajuntament, durant el 2023 hi van passar unes 3.000 persones de mitjana cada mes. Cada mes. No sé quin creieu que hauria de ser el model de Barcelona per fer front a un sensellarisme que va increixent any rere any, rere any, rere any.
Clar que i creixerà, si cada vegada tenim més persones i suposadament menys lloc de treball, i els que treballen estan en una situació totalment perentòria, que fatal. O sigui que què hem de fer? Vindran igual i vindran més l'efecte crida i el que sigui, tothom vol venir a Catalunya, no a Barcelona només, a Catalunya.
Bueno, no tots són immigrants, eh? Hi ha molta gent d'aquí.
No, jo dic en general, que cada vegada vindran més.
Ja. A Catalunya s'ha aconseguit que, de ser una comunitat rica i amb sobrants i amb excedents, tenim el mateix o potser el nivell de pobresa de les més altes, diguem, de la configuració espanyola. Perquè no, d'autonomia, si dius autonomia a Catalunya, ens queixarem molts. I clar, això vol dir que hi ha un problema de base, hi ha un problema de repartir els recursos, i el Collboni, pues, bueno, és el poc o el que es destina a això és distribuir-lo amb més gent, perquè si un ve i es queda permanentment, bueno, jo me recordo fa uns anys, no sé quants farà, 7 o 8, o no me'n recordo, no. En teoria ser potser més, 10 o 12 anys. No sé si se'n recordareu tu, potser no, perquè ets més petit. Però que al bosc hi ha a Bellvitge, un senyor es va penjar, que era una família social, o sigui, social, vull dir que depenia totalment dels ajuts socials. Uh-huh. I els hi van denegar, perquè portaven no sé quant temps. I la treballadora social que ho portava, jo la vaig sentir a la ràdio i em vaig quedar... És que estava commocionada. Diu, però és que la gent el que no pot pretendre és que els serveis socials acompanyin una família des que neixen els crius, o sigui, fins que es moren. O sigui, els recursos socials són per ajudar a sortir la gent d'un problema que tenen o d'una situació que tenen, però no ha de ser permanent. I aquest és el problema, que hi ha molta gent que la situació és permanent, per el problema que sigui, eh? Uns perquè ja els està bé i uns altres perquè no saben sortir-se, no?
Jo fa uns mesos estava a Esparreguera, estava esperant a l'Ajuntament per parlar d'una sèrie de coses, i vaig veure que hi havia un grup d'ètnia gitana bastant nombrós, de gent bastant jove, perquè estaven en la quarantena. Un sideral que estàvem fotent allà, i després vaig preguntar, què passa? Diu, doncs és que aquesta no treballa ningú, i és que els hi han tallat la llum perquè estaven ja, havien enganxat a la red, no? Diu, però bueno, i per què no feu alguna cosa? Diu, és que totes estan de baixa, tota la vida estan de baixa.
Montse, em permets un moment?
Sí.
I saps que no tallo mai, i saps que poques vegades parlo amb vehemència, però ara ho faré. Des del carinyo i el respecte absolut que saps que et tinc, eh?
No, m'és igual, però és que és
era,
així.
Era rellevant que fossin persones d'ètnia gitana?
No, però en aquest moment
doncs,
ho eren.
Doncs?
Ho eren, eren. O sigui, si haguessin estat d'una altra...
Hi havia un grup de persones.
O sigui, hi havia un grup de persones.
Gràcies.
Però ja està, no? I estaven totalment conscienciats que això hi portava dotzenes d'anys d'aquesta manera. Mm-hmm. I jo dic, per què no feu res? Diu, perquè no podem. Diu, no podem perquè si no es tillarien de no sé què, no sé quantos. Bueno, escolta'm, no es pot viure sempre així, eh?
Sí.
Però a part del problema social i de la gent social que arriba i que no té, aquest problema de la vivenda està igualment a gent que treballa i que tampoc es pot pagar un pis. Vull dir que són dues coses diferents, però realment aquest problema existeix gairebé per molta gent que no...
Jo crec que és un problema que no... ni s'ha assumit, ni s'ha atacat
correctament. Ni se tiene suficiente en cuenta.
No s'està fent les coses bé. Primer, que vinguin fons voltor de tot el món a comprar les vivendes Bueno, Fons Voltor i la senyora de l'expresident espanyol, també, la senyora... No quiero decir nombres.
No, no, ja pots.
Però, no, no, la senyora Botella, que van comprar blocs d'edificis i aquests després els venen, o sigui, pisos de la Sareb, que després els venen a, bueno, a qui els interessa perquè facin negoci. O blocs d'edificis que està sortint per la tele, de renda antiga, o dels lloguers aquests de 5 anys, 7 anys, que pum, els fan tots al carrer i fan el que volen.
Sí, no? Sí, és un problema al que hem de trobar solució. En parlarem també els propers dies amb la gent de Arrels Fundació, com vam parlar també fa unes setmanes. Montserrat Mua, Eva Vives, Jordi Campos, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i perdoneu que avui sigui més curt, que de seguida saludem, anem a publicitat, però abans, I de seguida saludem ni més ni menys que un humorista de gran talla com Berto Romero.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana.
Buenos días. ¿Preparado para arrancar el día con energía?
Papá, ¿me llevas al fútbol esta tarde?
No lo sé.
¿Dónde está el otro, Berto?
No lo sé.
¡Taxi!
¿Sabes a qué precio está el litro de súper?
No sé.
Oye, ¿a qué hora está convocado el público?
No lo sé.
Berto, ¿estás preparado?
I és que ahir, a banda de ser dia de tornada de Pol, l'humorista Berto Romero reobria les portes del consultori més famós de la televisió per respondre a totes les preguntes que ens fem i que sovint no tenen resposta. I ahir, a Movistar Plus, es va reobrir el consultori de Berto i nosaltres no podem estar més contents perquè qui no trobava a faltar el gat de la mítica secció de Berto Romero en el llegendari Leitmotiv d'Andreu Buenafuente, doncs bé, ha tornat i ha tornat per fer-se programa. Encara estem més contents de poder dir aquesta hora. Berto Romero, bon dia. No, perquè se'ns acaba de tallar el telèfon. De seguida, mira, que havia de començar una entrevista humorística, no podia començar amb millor peu que fallant aquesta entrevista humorística amb Berto Romero. De seguida que tornem a connectar amb ell, com us dèiem, Berto Romero, que ahir va estrenar a Movistar el consultorio de Berto. Recordareu que això va iniciar-se com una secció dins del programa Leitmotiv d'Andreu Buenafuente i això s'ha reconvertit en tot un show particular en la mateixa figura de Berto Romero, que per cert estrena altres coses, fa temps que Berto Romero no para i ha estrenat doncs, sèries com Mira lo que has hecho, El otro lado, també alguna de les seves millors interpretacions en programes com Ilustres ignorantes o La resistencia, podíem recuperar-los un dia com ahir a Movistar Plus i li volem preguntar, de fet, si El otro lado, una sèrie que també va fer a Andreu Buenafuente però de creació pròpia, doncs tornarà en una segona temporada. En fi, sigui com sigui, estem a punt de saludar l'humorista que ahir encetava aquest consultori a Movistar Plus, el consultori de Berto. Quan sigui possible, doncs intentem reconnectar amb Berto Romero i parlar-ne de tot plegat. De moment, 7 minuts i arribarem a les 11 del matí. Fem una cosa, anem a publicitat i de seguida intentem connectar amb ell, va.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges, d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges, d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Uei.
Ep. Ep. Tu veu, penya.
Estic beníssim. Estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tens res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes. No tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Hola, hola, Rafa.
Què passa?
Escolta, fem una cosa. Mira, que ens ha fallat Berto Romero a l'últim moment i intentarem connectar amb ell ara quan tornem de l'informatiu, de l'ullet informatiu a les 11 del matí.
Sí, sí, sí.
De moment, però, diem, escolta'm, mentrestant, què hem de fer si no anar de compres? Aprofitem el dia, no?
Aprofitem el dia, exactament. Ah. Que no estigui Berto Romero...
No vol dir...
Ara mateix... No. Ara mateix que no estigui fent la compra a Caprabo.
Mira.
I que no l'hagi agafat una de les caixeres amb algun problemeta, saps què vull dir?
Doncs,
i li hagi fet una consulta.
M'estranyaria...
Que no sigui així.
De totes formes, m'estranyaria. Perquè no hi ha cap Prabo supermercat que t'agafi sense cobertura.
Ah, bueno, però que a la millor està... Mira, Joan, evidentment, segur que
no
té...
No sigui el pàrquing de Caprabo.
No, segur que té cobertura, segur, perquè està perfectament equipat qualsevol Caprabo. Però podria ser que estigui enlluernat per tota la quantitat de productes, l'assortiment de productes que té allà. Mm-hmm. Perquè a lo millor, pel que sigui, ell no va habitualment a Caprabo, el Berto Romero, i avui ha acabat en un Caprabo i ha dit, però què és això? Què és aquesta meravella? Què és aquesta varietat increïble de productes? Perquè és una de les característiques brutals que té Caprabo, l'assortiment per metre quadrat de productes i de varietat de productes. Tu dius, què necessito? Doncs mira, l'altre dia necessitava jo un cacau en pols per fer un brownie. No el vaig fer jo. Les meves filles. Sí, perquè així es distreuen i fan una cosa creativa i tal, i van anar en busca... Buscaven un cacau concret i dic, aneu a Caprabo. Uh-huh. No, és que està una mica més lluny. Evidentment, no està al costat de casa. Dic, però val la pena fer el recorregut.
Sí, val la pena,
i evidentment, van tornar amb tot lo necessari per fer un brownie, que per cert va quedar molt, molt bé. I per cert, per l'estona
que... Estic tan segur, quan parles de Caprabo, que fixa't, et responc fent...
Perquè és així, perquè tothom sap que el que estic dient va a missa. Va a missa. I és Caprabo, al final, que és garantia d'encertar sempre. Van tornar tot el necessari. També et dic una cosa, el brownie va sortir molt bé.
Sí.
Això ja t'ho explico jo com a cosa personal. I també et dic que l'estona que vas estar fent-lo no compensa la velocitat en què aquell brownie va ser engullit.
Val, per mi,
perquè jo al final no soc massa de dolç, tot i que estava molt bo, però va haver un moment que jo li vaig dir a Eva, la petita, la de 10 anys, Eva, estàs a res de convertir-te en un brownie humà.
Fixa't.
O sigui, un mos més i mutes tota sencera tu.
Veig que n'has portat, avui, de brownie.
No, però que no va quedar res.
Ah, no va quedar res,
Que no va quedar res, no va quedar ni les migajes allà.
Cal dir que els pastissos que has portat aquí, que han fet els teus fills...
Espectaculars.
Estan boníssims.
Sí.
Cal dir-ho,
Galetes cookie, que són... que triomfan,
Sí. Que triomfan. Jo, quan vulguin els teus fills, jo disposat.
Doncs aquestes galetes caseres i aquest brownie caser, els productes a Cap Bravo. Es van trobar a Cap Bravo, on segurament està perdut el Berto Romero. I tenim una pregunta,
Juntament amb Xavier Pastor. Estan els dos,
Ui, però que no caigui un damunt de l'altre. Bueno, si és Berto damunt del Pastor no passa res. Fa així, se l'aparta i continua caminant. Però si és a l'inrevés tenim un problema, tenim un problema gros, mai millor.
El que sí tenim és pregunta, no?
Una pregunta, perquè avui és el dia mundial dels assistents virtuals.
Sí.
I fèiem aquesta pregunta, que si la Siri, que si Alexa...
Sí. Ho celebren ells sols.
Exacte, estaran ara mateix. Vés a saber on estaran.
Exacte.
Avui s'hauran agafat festa.
Segurament.
Ara, que si han de portar algo de picoteo a cada persona que té un mòbil amb la veu de Siri o la veu d'Alexa, també s'arruïnaran. Tenim aquesta pregunta. Feu servir Alexa? Feu servir Siri amb aquests assistents virtuals que avui en dia li pots demanar gairebé qualsevol cosa?
Sí.
Alexa, posa'm aquesta cançó. Alexa, fes-me una ruta per fer arribar fins aquí. Alexa, cerca de mi hay un restaurante mexicano.
¿Qué restaurante mexicano? ¿Hay un Capravo? Hay un, mira, sí.
Hay un bueno, clar, és que això no s'ha ni de preguntar. Per tant, resposta al 663-99-30-62 per jugar amb nosaltres i per optar a la magnífica cistella Cap Bravo.
Vinga, va, i nosaltres que escoltem les notícies de la Julve i de seguida tornem amb més caravana. Fins ara.